was a long and dark December from the rooftop. Laia Sanz, sens dubte, la reina del motor. Per dotzena vegada consecutiva, la pilot catalana ha acabat la carrera més exigent del planeta. Acostumada doncs, a les dues rodes de les motos, la Laia Sanz va acabar 23ena a la classificació general i la 13ena a la categoria T1. Clar, s'ha convertit la Laia Sanz en la millor pilota espanyola, perquè ens fem una idea, eh? Si encara no érem conscients dels números de la pilot catalana, classificada en cotxes en els 44 anys d'història de la cursa i l'única entre els espanyols que ha acabat 11 Dakar seguits en moto i un amb cotxes. A més, fa poc que la Laia Sanz ha guanyat també per quarta vegada el títol a millor pilot de l'any. Laia Sanz, als seus peus, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Si m'ho permets dir-ho així, eh? Laia, per tots aquells que siguem aliens al Dakar, per què és el Dakar, la prova més exigent del planeta, no? Quins són els principals perills? Perquè encara ens puguem fer una idea.
Bueno, jo crec que el Dakar és màgic per moltes coses. Hi ha molts ingredients que el fan màgic. Jo crec que primer de tot, doncs, els llocs on es fa, que són el desert, no? I és algo que crec que molts ens atrapa. Després, aquest component d'aventura que té, a diferència d'altres curses, no? Allà et passen moltes coses. És una cursa molt llarga, són 15 dies, i després, doncs, no sé, suposo que és tot plegat que fa que ens hi enganxem. I és una mica, vindria a ser una mica com el Tour de França del motor, no?
Laia, escolta'm, també ens preguntàvem ara escoltant-te, com és el dia a dia al Dakar? Quina rutina seguiu?
He de dir que amb cotxe és bastant més relaxada que amb moto, perquè la veritat és que aquest any no he trobat a faltar les matinades, que amb moto normalment ens llevàvem sobre les 3 molts dies, la majoria de dies, i pujaves a la moto ja per fer un tram d'enllaç llarg. Aquí amb cotxe, doncs, comences més tard, et lleves, esmorzes, et prepares i res, surts. Normalment hi ha un tram d'enllaç, que és per arribar del lloc on dorms, que és el campament, fins al començament de l'etapa. Hi ha vegades que hi ha 200-300 quilòmetres abans de començar el dia, o inclús més. Hem arribat a fer 500 quilòmetres abans de començar l'etapa, i llavors comences l'etapa. Solen ser etapes d'això, doncs, d'uns 400 quilòmetres, 300 quilòmetres, depèn també del dia, i bé, quan acabes l'etapa, doncs, tornes a fer un tros d'enllaç fins al bivac, fins al campament, i allà arribes, parles amb els mecànics de tot el que ha passat durant el dia, i res, llavors, doncs, menges, dutxa, una mica de físio i intentant adormir d'hora per recuperar bé.
Uau, intens.
Molt intens, Laia. I de fet, ara, clar, ens estaves explicant totes aquestes coses, no?, que potser des de casa no ho veiem des del sofà de casa, no?, perquè al Dakar són molts detalls, no, Laia? I també tot l'equip que hi ha al darrere de cada dorsal. Explica'ns una mica, per exemple, el teu equip, qui el forma?
Sí, jo aquest any he anat amb cotxe, ha sigut la primera vegada, i he anat amb un molt bon equip, que és d'Alemanya, que es diu X-Ride. He corregut amb un mini, i bueno, ells és qui em feien l'assistència. Normalment el Dakar funciona així, no? Tu contractes un equip, i a no ser que siguis pilot oficial, com ho he sigut els últims anys en moto. Però aquí res, és un equip, doncs, alemany. Teníem dos mecànics encarregats del nostre cotxe, més els enginyers, el cap d'equip, hi ha molta gent involucrada, no? Les fisios, al final l'equip érem 6 pilots i copilots, i després eren unes 70 persones treballant, i doncs és molta gent, no? Perquè tot això sigui possible, i sí que segurament amb qui et fas més és a les persones més properes, són els mecànics i el fisio, poder, no? Que són els que passes més hores, però hi ha molta gent darrere perquè això funcioni.
Clar, Laia, comentaves que el teu equip, doncs, 70 persones, no?, a part de pilots i copilots, però en aquests campaments que ens comentaves, no?, que fèieu bivac, fins a quanta gent s'hi acumula? Perquè, clar, si estem parlant d'equips de 70 persones, deveu ser molts, no?
Sí, no vull dir cap bestiesa, però diria que el bivac del Dakar mou unes 4 o 5.000 persones cada dia. I és com una petita ciutat. Al final hi ha moltíssims equips, tant de motos, cotxes, camions. Ara també més s'hi ha afegit el Dakar Clàssic, que són cotxes antics. I sí, mou moltíssima gent. I a cada lloc, doncs, hi ha una carpa gran que fa de menjador, hi ha lavabos, hi ha dutxes, i us podeu imaginar que no és fàcil moure tanta gent. L'organització té molt ben muntat.
Molt ben organitzat tot. I escolta, Laia, com s'ha viscut a la competició amb el Covid pel mig?
Doncs hem tornat, la majoria, amb regal. Hem tornat, jo vaig tornar positiva i la majoria de gent, moltíssima gent que conec del Vivac, hem tornat amb Covid, perquè la idea és que és molt difícil, no?, controlar-ho. Sí que abans de començar la cursa, doncs, vam haver de ser negatius. Vam fer tant test com, tant per marxar d'aquí com a l'arribar allà a l'entrar al Vivac, per fer una mica com de bombolla, però al final és impossible controlar-ho, no? Hi ha gent que surt del Vivac cada dia per anar a l'hotel, hi ha gent que es queda allà, hi ha gent que treballa, al final és impossible controlar-ho, no? Jo crec que ha passat una mica com està passant a tot arreu, no? Que ara és molt transmissible i al final és impossible. Hem fet moltíssima bondat, mascareta, tot el que hem pogut, però bueno, tant el meu copilot com jo hem tornat amb Covid.
Amb Covid, i clar, i després quan escoltes casos de com esportistes d'èlits, com Novak Djokovic, no? Què n'opines tu de tot el que ha passat al voltant del Djokovic?
Bueno, al final jo crec que és molt respectable qui no es vulgui vacunar. Jo m'he vacunat i si m'haig de posar la tercera vacuna me la posaré. El que sí que és cert, i tinc amics, no?, que ho estan patint, australians, que no poden tornar a casa perquè, inclús vacunats, ja, ells estan vacunats però no poden tornar perquè han de fer 15 dies d'aïllament, encara que estiguis vacunat, i és lògic, no? Al final hi ha les normes d'un país i inclús els australians, molts estan visquent fora d'Austràlia perquè ara amb el Covid és supercomplicat tornar a casa, doncs trobo normal al final, no? Si hi ha unes normes per entrar a un país, doncs al final és una mica lògic, no? I al final no sé. Però bueno, cadascú ha de fer el que pensa per ell.
Exacte, Laia, una cosa. Llavors tu ara has arribat a casa, has arribat amb regal que ens estaves explicant, no? Clar, quan acabes d'untar, tu com recuperes forces? En què busques refugi després de tanta duna? I a banda del cas i la mina, el cigró i la pinya?
Sí, no, la veritat que normalment és això, molt passejades amb les gosses, estar aquí, i ara doncs jo crec que és la manera d'estar a casa realment, no? Perquè si no hagués parat, i ara per força, no? Hem de passar aquests 7 dies i res, doncs relax, aquest cop relax, però normalment doncs això, tornes a casa, tens ganes de menjar bé, d'estar amb la família, d'estar amb els gossos, amb els gats, i res, i una mica de calma, perquè els últims mesos han sigut molt, molt intensos, i llavors ve de gust això, fer coses normals, estar a casa, menjar bé, dormir bé i una mica de relax.
I tu t'imagines un Dakar? Ara tornem al Dakar, i acabem aquest episodi. Tu t'imagines un Dakar amb cotxe elèctric, Laia?
Sí, jo crec que és una mica cap on va tot. I de fet, ja estic corrent un campionat, que és l'Extreme, amb un cotxe elèctric 100%. Sí que és veritat que el Dakar ara mateix, amb l'autonomia que té un cotxe elèctric, seria impossible, però ja hem vist un equip amb un cotxe híbrid, que ho han fet bé, han guanyat etapes, i jo crec que una mica és cap on va el món del motor en general. Are you
lonesome tonight? Do you... Què sents quan escoltes Elvis Presley, Laia? T'agrada?
És el primer caset que vaig tenir. Al final, doncs, una mica al principi escoltava molt el que sentia a casa, el que escoltaven els meus pares, i Elvis és un dels...
Escolta, Laia, clar, nosaltres esperem que t'agradi aquest Are You Lonesome Someone Tonight? Marta, ho he dit bé, no?
Sí, molt bé.
Escolta, Laia, clar, sens dubte, com dèiem, ets la reina del motor, no? Perquè té molt de mèrit acabar tots els Dakar que has fet, però també fer-ho entre els 20 primers dels darrers 8 anys. Però, escolta, fins on arriba el gas de Laia Sanz? Tens límits, Laia Sanz?
Home, i tant, sí, però amb ganes de continuar, perquè al final... He fet uns Dakars amb moto, que una mica, doncs, sí que tenia les ganes aquestes de fer el canvi, i aquest any ha sigut el primer amb cotxe, però tinc moltes ganes de veure fins on sóc capaç d'arribar amb cotxe, no? Tot i que és molt més complicat, és un món més complicat, Però amb ganes de... Ara aquest any ha anat molt bé, ha sigut un any d'aprenentatge, però tinc ganes de més.
I escolta, i el trial on el tenim?
Doncs el trial vaig tornar-hi l'any passat i va ser una passada, no? Perquè vaig tornar a guanyar després de 8 anys de no ser-hi. I, ostres, el trial per mi és... la veritat que ho trobava molt a faltar, em vaig centrar els últims anys amb el Dakar i és una cosa que em passava pel cap feia molt temps i va ser xulo poder tornar i guanyant. Aquest any serà complicat perquè per tema calendari serà més complicat que l'any passat compaginar tantes coses, però veurem ara doncs, uns dies de descans i començar a parlar amb l'equip a veure què fem aquest any.
Clar, ens ho comentaves, no? Al principi, la teva primera vegada que has corregut el Dakar en cotxe. Com ha sigut l'experiència comparada en moto? T'agrada més les quatre rodes? Has estat més còmode, menys còmode? Quines sensacions has tingut?
No és que m'agradi menys ni m'agradi més. Al final, la moto jo crec que és el que he fet sempre i m'encanta, òbviament, però crec que hi ha etapes per tot, no? I una mica, jo crec que sentia això, que el Dakar en moto... doncs ja potser no tenia la mateixa motivació i no ho disfrutava tant i més. Doncs crec que pensava massa en el perill, que és algo que al final no et deixa córrer prou. I el món del cotxe m'il·lusiona molt perquè al final sempre m'han agradat molt els cotxes i és algo amb el que somiava i crec que és una molt bona manera de continuar amb la carrera esportiva, no? Al final soc competitiva, m'agraden els reptes i m'agrada continuar corrent al Dakar, però ara potser és el moment de fer-ho una mica més relaxada, no? Que en moto al final és superexigent i portava molts anys sense parar i al final és això. Em fa molta il·lusió perquè és una etapa nova i un repte molt gran.
I escolta, Laia, què faria la Laia Sanz sense l'olor de benzina ben a prop?
Doncs no ho sé, la veritat, perquè m'encanta i m'encanta el que vagi amb rodes i motor i em costa imaginar, la veritat, perquè és el que he fet des que era molt petita i ho he fet sempre. I no sé, la veritat que em costaria imaginar, no?, una vida sense el motor.
Andrea Mayer és un dels teus referents, no?, continua sent, entenc. Com et sents tu ara, havent-te convertit, no?, en tot un referent per moltes persones, Laia?
Bueno, la veritat que és un honor ser un referent i que gent jove, sobretot els nens i les nenes, no, t'admirin, això és una passada i la veritat que és, no sé, jo crec que és el millor trofeu, no, que puc tenir, més que els títols mundials, a mi m'agrada molt veure com està ple de, ara el món del motor ple de nenes, de noies joves que tenen ganes i a mi això em fa molta il·lusió, no, perquè en certa manera crec que he ajudat una mica a obrir aquest camí i me'n sento molt orgullosa.
Clar, aquest camí que tu comentes, no?, que has obert i de fet cada vegada també es parla més, no?, d'esport femení, però cert és que també encara estem molt lluny de l'esport masculí. Què creus que podem fer entre totes per acostar-nos-hi o perquè se'n parli més encara, Laia?
Bueno, entre totes i entre tots. Al final és una cosa de tots. I jo crec que, per sort, de quan jo vaig començar ara, hem fet un gran pas. Jo crec que cada vegada més doncs, s'està valorant més l'esport femení, només que veure doncs, el futbol, tot el boom que hi ha ara, i ho hem d'aprofitar i res. Jo crec que això, que s'està fent bona feina. Sí que és veritat que va tot més lent del que ens agradaria, però ostres, de quan jo vaig començar ara us puc assegurar que ha canviat molt. Per sort.
M'ha agradat aquest apunt de la Laia, eh? Per sort, Laia? Perquè, clar, tu en el món del motor suposo que t'ho haver trobat en diverses situacions, no? Ho entenc?
Sí, perquè, a més, el món de l'esport ja pot ser... Bueno, hi ha masclisme a tot arreu, en tots els àmbits, però el món del motor en concret, doncs, crec que ho pot ser encara més, no?, que altres mons, perquè des de sempre s'ha vist un món més masculí, diguem, llavors. Sí, m'he trobat en molt tipus de situacions desagradables. Per sort cada vegada menys, però sí, he viscut molts moments desagradables per culpa d'això, no? I bueno, al final també jo crec que al principi potser m'afectava més, al final va arribar un punt, no?, que m'era més una motivació que no pas que em molestés, no? Al final pues això, fer les coses bé. Jo crec que també doncs m'he guanyat el respecte dels altres i em sento valorada i al final em sento molt, molt orgullosa del que fic.
Laia, sabem, ja per acabar, que ets una apassionada del motor, però, de fet, bueno, t'hem preguntat i creus que l'olor benzina t'acompanyarà sempre, però per si de cas, Laia, si algun dia perds les ganes, val? Avui et volem proposar un joc. Estàs disposada a jugar?
A veure...
Laia, com saps, l'any 2024 se celebren els Jocs Olímpics de París i ens agradaria molt que hi participessis des d'aquí, des del matí a Ràdio Estel. Per això et volem que et quedis amb una de les disciplines que et proposem en aquesta lligueta de l'esport, d'acord? Mira, ja veuràs que no són esports massa convencionals. En aquesta primera ronda et fem decidir entre el Botaoshi, que és un esport caòtic i estrany, enfronta dos equips de 75 persones i l'objectiu és d'arribar un pal custodiat per l'equip rival i que la punta hi té a una persona.
Sí.
D'acord? Mercè, no sé si tu l'has practicat mai,
no.
El Botaoshi.
No sé, la Laia l'ha practicat o no?
La veritat que no.
Mira, doncs, el Botaoshi no l'has practicat, però potser sí que has practicat el Cycle Ball, que és una disciplina molt popular a Alemanya, Suïssa i Austràlia. Per tant, Laia, aquí series una pionera. I tracta de jugar al futbol anant en bici. Els gols els has de fer amb la llanta de la bicicleta, per tant és ben complicat. No sé, amb quin et quedes dels dos en aquesta primera ronda? No és fàcil,
De moment, la bici.
Sí, no, claríssim, no? El cycle ball, no?
Val, sí. Perfecte. Cycle ball, doncs, que passa a la ronda 2 i en aquesta segona ronda s'enfronta el Sepak Trakau, un esport que barreja voleibol, arts marcials i futbol, que és molt popular a l'Àsia. Els dos equips els separa una xarxa i només poden tocar la pilota de canya amb el cap i amb els peus. No sé si et convenç aquest Sepak Trakau o et quedes encara amb el cycle ball de la primera ronda.
Jo em quedaria amb el cycle ball, que sí? És més semblant al que faig jo.
Sobre rodes,
que no l'altre.
Va, doncs a veure si en aquesta tercera ronda et traiem de la teva zona de confort. Cycle ball contra chess boxing, que és una barreja impossible entre boxa i escacs, però que de fet és possible perquè existeix. Es va començar a practicar el 2003. Les partides consten d'11 rondes, 6 d'escacs i 5 de boxa. I la veritat és que no he sabut trobar l'actual campió de la disciplina. És complex. També et dic que no hi deu haver massa gent que hi jugui, per tant seria una bona opció també, Laia, perquè tindries números de ser la millor. No sé amb quina et quedes, si amb cycle ball o chess boxing.
Amb la bici.
Amb la bici.
Amb la bici, eh?
Sí.
Que és, no sé si jugarà a París 2024 al cycle ball, però en qualsevol cas ja sabem que la Laia en seria una aspirant.
Home, i segur que
a les
seria
medalles.
De les millors, la Laia sap tot el que fa. Laia, ja penses en el proper Dakar o què?
Sí, tot i que queda lluny i encara s'ha acabat de pair aquest, però sí, ja amb ganes. A més, normalment això, quan tornàvem de fer el Dakar amb moto, acabaves de la moto fins al gorro i no podia saber res fins al cap d'un mes, però ara la veritat que com és una mica més relaxat ja tinc ganes de pujar. Uh-huh.
Suposo que la preparació comença ja, no?, també. Bueno, primer aquests dies de descans ben merescuts.
Bueno, més que la preparació és preparar el projecte, no?, que és el més complicat. Al final jo em mantinc tot l'any fent coses, fent carreres, fent entrenant i en forma, diguem, però jo crec que el més complicat és trobar el projecte. Hi ha molta feina darrere que no ho sembla, no? I bueno, amb el cotxe són uns pressupostos de bogeria i que cal començar a treballar ja.
Repetiràs, per tant, cotxe, Laia?
El què, perdó?
Repetiràs cotxe, per tant, serà
sí,
amb cotxe.
Sí, el tema de la moto al Dakar ja
està.
Ja se m'ha passat l'arròs i convé, doncs, això. Continuar amb aquesta etapa nova que ho era aquest any i que m'ho he passat molt bé i res. Òbviament no deixo la moto, m'encanta i segur que continuaré fent coses amb moto, però el Dakar és moment de continuar amb quatre rodes ara.
I no perdis de vista, Laia, el cycle ball, Sempre com a alternativa. No sé si podries córrer el Dakar en bicicleta.
em quedo amb esports més convencionals.
Laia Sanz, pilot catalana, moltíssimes gràcies per haver estat al matí a Ràdio Estel i que tinguem molta sort, tot i que a Laia Sanz ja no li
està
cal.
Està garantitzada.
Sí, sí. Laia, que vagi bé, bon dia.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. Per això, malgrat la boira, caminar.